TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 17 de març, i avui omplir el dipòsit de gasoil a menys de 2 euros al litre és més difícil a les Balears. Amb un preu del combustible, com sempre més car que la península pel cost de la insularitat, els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà són de cada vegada més evidents a les estacions de servei de l'arxipèlag. La benzina és una mica més barata, però també va a l'alça. Aquesta setmana pot ser clau per aprovar ajudes a alguns dels sectors més afectats, com el transport o l'agricultura. Aquí a les Illes, els transportistes han anunciat que esperen arribar a un acord amb el govern durant els pròxims dies, encara que no descarten possibles aturades. Mentre l'executiu demana a Madrid que convoqui a les comunitats autònomes per coordinar-se. Tot això a l'espera d'una reunió extraordinària divendres d'un Consell de Ministres on s'ha d'aprovar un paquet d'urgència. I precisament en parlarem durant l'informatiu a les 8:30 amb la presidenta de les cooperatives agroalimentàries, Jerònima Bonafà. Tot d'una, vos n'oferim més detalls en una jornada en què també hi ha més titulars. Perquè els metges tornen a la vaga i ho fan per segon dia consecutiu, tot això l'endemà, que les aturades per reivindicar un estatut marc propi obligassin a cancel·lar més de 1.700 consultes i proves diagnòstiques.
El director general del Servei de Salut, Javier Ureña, s'ha mostrat preocupat. Els anteriors dies d'aturada han comportat l'anul·lació d'unes 20.000 cites mèdiques.
Las camas que tienen los hospitales son las que son, y de hecho el Servicio de Salud, durante los dos últimos años y medio, pues cada vez que se ha detectado que iba a haber un incremento de la demanda en los servicios de urgencia o en los servicios de hospitalización, pues ha puesto más camas a disposición de los usuarios.
Critica que el govern espanyol no resolgui el conflicte mentre que la ministra de Sanitat acusa el comitè de vaga dels metges de tenir motivacions polítiques.
PP i Vox han pactat eliminar el català com a requisit d'accés a més places de la funció pública.
En concret, es permetrà acreditar aquest requisit més tard de manera posterior a la incorporació a llocs de molt difícil cobertura del personal docent de categories com zeladors, auxiliars o personal de manteniment. A més, es rebaixarà d'un 8 a un 7 la nota necessària per obtenir el B2 de català, l'ESO i el C1 batxillerat. Això quan avui la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca protestarà davant les portes del Parlament per expressar el seu malestar per la situació del català a les aules.
A Eivissa, els jutjats han donat un mes i mig a 80 famílies per desallotjar un assentament d'infrahabitatges de Can Misses.
Aquest solar és propietat d'una immobiliària vinculada a la cadena hotelera on hi treballen algunes de les persones que viuen en aquests infrahabitatges i aquests residents es mostren desanimats.
Pero no es posible, limpiamos el culo nosotros a los ricos de aquí. ¿Cómo vamos a hacer? Antes de esos 3 años vivíamos en el centro y era un alquiler de 1.500, 3 habitaciones, y nos subieron a 2.000 y pico.
No hay nada, no hay habitaciones, hay a 1.200 euros en pareja, y si apareciera el dueño y hablara con nosotros y nos cobrara un poco y nos dejara vivir aunque sea la temporada esta.
I pel que fa a un altre desallotjament, el de l'antiga presó de Palma, el Bisbat de Mallorca ha posat a disposició diferents espais i recursos per facilitar l'acollida temporal de les persones que abandonin l'edifici.
I pendents avui també dels tribunals, perquè l'expresidenta del govern i presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha sol·licitat testificar per escrit en el judici de les mascaretes.
Està citada com a testimoni al Tribunal Suprem el pròxim 22 d'abril. També ho ha demanat l'expresident canari i actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
I després de les eleccions autonòmiques a Castella i Lleó, els temps de negociacions, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apel·la a la responsabilitat i també a la maduresa de Vox per tancar pactes de governabilitat a les comunitats autònomes.
Per altra banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, confirma que entraran els governs d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó si s'arriba a acords programàtics.
I en els esports, en futbol, el jugador del Reial Mallorca, Antonio Raillo, veu amb bons ulls el canvi d'entrenador. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El veterà capità mallorquinista, protagonista del programa Línia de 5 d'Ivetres Televisió, creu que el canvi és positiu per canviar la dinàmica i quant al seu futur ha dit que encara li queda un any de contracte, però no descarta abandonar el Mallorca en el cas que pugui arribar una oferta interessant d'un altre lloc. Ahir a primera també Rayo Vallecano i Llevant empataren un gol en el partit que va tancar la 28a jornada i avui hi ha Champions, la tornada del vuitant de final. El Real Madrid cercarà el camp del Manchester City defensar el 3-0 del partit d'anada. L'encontre, aquest partit, començarà a les 9 del vespre.
I pel que fa al temps, avui ens espera una jornada de sal. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui començam una jornada ben assolellada. Tindrem un cel molt clar arreu de les illes i durant tot el dia. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà entre fluix i moderat. En el cas de les Pitiuses i Mallorca, ho farà principalment de llebeig, mentre que Menorca ho farà de mestral. I hem de dir que serà al nord de Menorca on tinguem unes condicions marítimes més complicades, marcades per la forta maror. I tot i que la resta de l'arxipèlag tampoc tindrem una mà plana, predominarà la maror. D'altra banda, quant a la temperatura, tindrem una certa pujada respecte dels valors màxims d'ahir, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 17 i els 21 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 6 graus a Sa Pobla, 10 a Estellencs i 11 a Santa Eugènia. A les Pitiuses, 10 graus a Sant Carles i 13 a la Mola. I a Menorca, 12 graus a Es Migjorn Gran i 13 a Es Castell.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Vuit i sis minuts, el preu del dièsel a les Balears continua pujant després de dues setmanes de conflicte al Golf Pèrsic. A la majoria d'estacions de servei frega els 2 euros per litre, amb l'excepció d'algunes zones que venen aquest combustible uns 20 cèntims més barat.
Pel que fa a la benzina 95, la dinàmica de preus és molt similar a la del combustible dièsel. De mitjana, el preu per litre se situa en 1 euro i gairebé 90 cèntims, llevat d'algunes estacions de servei que la venen un poc més cara, d'1 euro amb 60 cèntims. Uns preus a l'alça que els consumidors noten a les seves butxaques.
Venimos a cargar aquí algo para ir luego a la más barata, a ver si podemos terminar allá. Estamos haciendo eso porque si lo compramos todo acá nos quedamos sin plata.
Acá es lo que más barato está, así que cargo acá.
Que és un desastre, perquè no crec que la benzina que hi hagi encara l'any duita des de Golfo, sinó que devia ser allà, que no crec que... No ha tingut temps de venir igual que tot el que ha pujat. Però bé, estem a basat ja, que quan la baixada supos que no serà tan ràpida.
Davant l'escalada de preus, avui la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Hessen, es reunirà amb agents del sector petrolier espanyol. Ara bé, haurem d'esperar fins divendres a conèixer el paquet de mesures que enllesteja el govern espanyol en un Consell de Ministres extraordinari.
I d'aquest divendres coneixerem concretament les mesures exactes, la lletra petita d'aquestes mesures, mentre que aquí a les Illes el govern ha demanat a Madrid que convoqui les comunitats autònomes per coordinar mesures econòmiques davant els efectes d'aquesta guerra a l'Iran. Mentrestant, patronals, empresaris, sindicats i transportistes comencen a fer feina en propostes concretes per alleugerir les pèrdues que ja provoca el conflicte.
Els transportistes de les Balears esperen arribar a un acord amb el govern aquesta setmana i no descarten possibles aturades. Expliquen que el combustible ja representa el 50% de les seves despeses i demanen a l'executiu autonòmic una bonificació per vehicle i un percentatge per consum de combustible. Són Ezequiel Orrach, president del transport de mercaderies de les Balears, i Rafael Rigo, que és president de la Federació Empresarial Balear de Transports i també de l'Associació del Servei Discrecional de les Illes.
Si es han abierto a negociar, a hablar con nosotros. Durante esta semana vamos a hacer pues, claro, unos números entre qué es lo que necesitamos. Ellos estarán dispuestos. Cada día nos vamos a estar reuniendo durante toda la semana y confiamos y deseamos, y ellos han dado su palabra, de que llegaremos a un acuerdo.
Un palón, porque se está pujando, com tots sabeu, un 40% més. Els tiburans és la part més important del cost de les empreses.
El govern, que no ha volgut concretar les mesures que es prendran, també s'ha reunit per primera vegada amb els agents socials i econòmics. El vicepresident del govern és Antoni Costa.
Cal preparar-se per un context d'enorme incertesa. A dia d'avui no sabem quina pot ser la evolució. La realitat és que s'impacta, evidentment, que pot tenir la crisi a l'economia de les Illes Balears, a les famílies, a les empreses de les Illes Balears. Dependrà en gran mesura de la duració que pugui tenir la guerra a Iran.
Sindicats i patronal han donat suport a la decisió del govern i de moment no han demanat mesures concretes. Són el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García, i el president de Pime Balears, Juan Carlos Fernández.
Les empreses, a un moment donat, poden repercutir damunt el preu aquesta part de la inflació, aquesta part de la pujada de preus de l'energia, però els treballadors no tenen a bon repercutir-ho.
Ja tenim el compromís del govern de començar a fer una llista de coses que es podran fer i després ja ens hi posarem d'acord tots els agents socials.
La patronal CAEP ha dit que és important fer una revisió dels plans de negoci i mesures d'estalvi per a les empreses i la població.
I un dels sectors més perjudicats, el de l'agricultura i la ramaderia, es va reunir ahir amb el ministre del Ram, Lluís Planes, i reclamen l'aprovació urgent d'ajudes directes i bonificacions fiscals per esmorteir l'encariment del gasoil i els fertilitzants. Són els presidents de l'Associació de Fertilitzants, Juan Pardo, i el de la Federació d'Indústria d'Alimentació i Begudes, Ignacio Silva.
Está teniendo ya, pero va a tener de manera inmediata en las acopios a partir de ahora, pues unos incrementos de precio que van a ser muy importantes.
El impacto así está siendo inmediato, sobre todo a nivel de combustibles, fletes, seguros, materias primas que importamos de aquella zona.
Sobre aquests impactes al sector primari en parlarem a les 8:30 amb Jerònima Bonafà, presidenta de les Cooperatives Agroalimentàries de les Balears. I parlem ara de la darrera hora del conflicte en aquesta zona, l'Orient Mitjà, que provoca tots aquests efectes secundaris, i és que l'exèrcit d'Israel ha tornat a atacar aquesta matinada l'Iran i infraestructures de Hezbollah al Líban. Tot això en una nit en què el Regne Unit ha reportat que un projectil desconegut ha impactat sobre un vaixell cisterna a prop de l'estret d'Hormuz, tot quan aquest enclavament estratègic centra el debat diplomàtic a escala internacional.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat la falta d'entusiasme d'alguns aliats internacionals a l'hora d'implicar-se en una missió militar per desbloquejar-ho i ha reiterat les seves crítiques als socis de l'OTAN.
Numerous countries have told me they're on the way.
Els retreu que no participin en l'operació proposada per Washington quan, diu, l'exèrcit americà els ha protegit durant 40 anys. Tampoc la Unió Europea es posa del seu costat. Descarten enviar fregates per reobrir l'estret d'Hormuz i aposten per la prudència i la diplomàcia. L'alta representant per a política exterior, Kaya Kallas, ha assegurat que els interessos de la Unió estan en joc, especialment per l'impacte que té en el comerç i el subministrament energètic.
This is not Europe's war. Nobody wants to.
Aquesta
go...
diu no és la guerra d'Europa. Ja ha afegit que ningú vol participar de manera activa en aquest conflicte i que, per descomptat, tots estan preocupats pel seu resultat.
Per cert, que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que el seu país negocia amb l'Iran i ja ha posat damunt la taula la possibilitat que el líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, pot estar greument ferit o mort. Ara bé, en relació amb les negociacions, l'Iran assenyala que el darrer contacte que varen tenir amb el mediador dels Estats Units va ser abans de la guerra.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:13 per la mare d'un altre dels temes del dia. És el segon dia de vaga de metges l'endemà que les aturades per reivindicar un estatut marc propi de la professió han obligat a cancel·lar més de 1.700 consultes i proves diagnòstiques. El seguiment oscil·la entre el 70 i el 85% als hospitals i entre el 40 i el 60% a l'atenció primària, segons el sindicat mèdic Cimeval.
També s'han anul·lat 76 intervencions quirúrgiques i 2.140 consultes a atenció primària, una situació davant la qual l'IB Salut, diu, intenta reprogramar les visites afectades i mantenir l'activitat assistencial amb el menor perjudici possible. El director general del Servei de Salut, Javier Ureña.
La verdad es que es complicado porque la capacidad del sistema de salud es la que es y las camas que tienen los hospitales son las que son y de hecho el servicio de salud durante los dos últimos años y medio pues cada vez que se ha detectado que iba a haber un incremento de la demanda en los servicios de urgencia o en los servicios de hospitalización pues ha puesto más camas a disposición de los usuarios.
Ureña ha criticat que el govern espanyol no resolgui el conflicte amb els metges i el portaveu de Cimeval a Eivissa i Formentera, David Fernández, recorda que hi ha casos com el d'algun metge de la Pitiusa del Sud que ha estat gairebé els 365 dies de l'any.
Un ejercicio profesional en el que no haya pues estrés, jornadas interminables, que tenga que tomar decisiones estando agotados, que tengan que ver consultas de primaria con 40, 45 pacientes, dedicándoles solo 5 minutos, arriesgándose a que el paciente esté insatisfecho y reclame o incluso les agreda física y verbalmente. No, hemos dicho basta.
La ministra de Sanitat, Mónica García, acusa el comitè de vaga dels metges de tenir motivacions polítiques.
Más allá de los acuerdos, la huelga no iba dirigida ni al Estatuto Marco ni al Ministerio de Sanidad, sino que iba dirigida al gobierno de Pedro Sánchez. Quiero decir que igual las motivaciones, algunas de las motivaciones, tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco.
Si els metges no arriben aviat a un acord amb Sanitat, la previsió és que les protestes s'allarguin una setmana cada mes fins al juny.
Per cert, que hi ha novetats perquè els usuaris del Servei de Salut ja tenen accés a un nou sistema, una targeta sanitària virtual que es podrà descarregar a través d'una nova aplicació mòbil o al web Espai Salut. Vuit i 16 minuts en crònica política, el PP i Vox han materialitzat un dels acords que van assolir per tirar endavant els pressupostos de l'any passat. Les dues formacions han pactat eliminar el català com a requisit d'accés a més places de la funció pública, a llocs de molt difícil cobertura del personal docent i a categories com zeladors, auxiliars o personal de manteniment. A més, es rebaixa d'un 8 a un 7 la nota necessària per obtenir el B2 de català a l'ESO i el seu batxillerat.
Així és el requisit que posa damunt la taula Vox en forma d'esmenes per donar suport justament a la llei de projectes estratègics que ara mateix hem de recordar es tramita al Parlament. Entre les mesures es planteja, per exemple, eliminar el requisit de català en especialitats docents considerades crítiques, de manera que s'hi puguin presentar professors sense el títol de la llengua. També es preveu eximir d'acreditar el català en places amb pocs aspirants, diuen, com per exemple personal de manteniment. En la portaveu de Vox, Manuela Canyadas ha admès que el seu partit voldria ampliar encara més aquestes exempcions.
Garantizamos profesores donde más falta hacen, garantizamos servicios públicos sin vacantes ideológicas y premiamos el esfuerzo de nuestros alumnos sin exigencias arbitrarias. Estas enmiendas de Vox son el resultado de largas reuniones y horas de negociaciones, como se pueden imaginar ustedes, con el Partido Popular.
Ara bé, el PP matisa l'abast del pacte. La popular Marga Duran assegura que el requisit de català no s'elimina, sinó que simplement es posposa en alguns casos.
No s'elimina el requisit, se posposa el requisit i se permet que se puguin posar a fer feina tot d'una. Perquè, evidentment, el que se vol és cobrir totes aquestes places que vostès saben que, evidentment, hi ha places de dins d'educació que són de molt difícil cobertura.
Segons Duran, l'acord permetria que el requisit es pugui acreditar més endavant amb un termini que podria ser d'uns 2 anys. L'objectiu és que els professionals puguin començar a treballar immediatament i ajudar a cobrir totes aquestes vacants, especialment en educació a Eivissa i Formentera. Duran també ha defensat que la rebaixa de la nota per obtenir el certificat de català respon a una adaptació de la normativa europea que se situa al sistema al mateix nivell que Catalunya.
Per cert, que avui la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca protestarà davant les portes del Parlament per expressar el seu malestar per la situació del català a les aules.
Rebutjaran el pla de lliure elecció de llengua, més reclamaran la posada en marxa d'un pla de xoc per promoure un major ús del català als centres educatius. Catalina Bibiloni és la responsable de prevenció de riscos laborals del sindicat Estell.
La conselleria està incomplint amb els continguts de segon marc. I veiem com fites tan important com una reducció d'una ràtio real no s'estan complint. La reducció de ràtio se planteja com un alumne és un número, però realment quan tens una ràtio reduïda, si no te posen suport dins l'aula, és igual tenir 20 alumnes que tenir 30. No li pot donar l'atenció necessària que aquest alumne necessita.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Catopers.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 20 minuts, ja hi ha data per un nou desallotjament a Eivissa. Els jutjats han donat un mes i mig a les 80 famílies de l'assentament d'infrahabitatges que està ubicat de vora l'estadi Palladium Camp Misses per abandonar els terrenys. El Tribunal d'Instància número 5 de l'illa ha decretat el desallotjament del nucli de caravanes i infrahabitatges i ha posat el 29 d'abril com a data per abandonar els terrenys.
De saber que aquest solar situat just de vora del segon cinturó de Ronda de Vila és propietat d'un immobiliari vinculat justament a la cadena hotelera on hi treballen algunes de les persones que viuen en aquests infrahabitatges. Gairebé tothom es dedica a l'hostaleria i molts porten anys de fet vivint a l'illa, però el mercat dels habitatges de lloguer els ha expulsat. Alguns fins i tot viuen amb infants petits en aquestes caravanes. Alguns, de fet, s'estan pensant si deixen l'illa.
Pero no es posible, limpiamos el culo nosotros a los ricos de aquí. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Antes de esos 3 años vivíamos en el centro y era un alquiler de 1.500, 3 habitaciones, estaba aceptable. Pero después empezó a subir y nos subieron a 2.000 y pico.
Si no hay nada, no hay habitaciones, hay a 1.200 euros en pareja. ¿Y cómo? Y si apareciera el dueño y hablara con nosotros y nos cobrara un poco y nos dejara vivir aunque sea la temporada esta.
Aquí nunca vamos a tener un piso con esa cantidad de dinero que nos piden. Uh-huh. Y así que no sabemos qué hacer ahora.
I ara mateix, segons el darrer cens de la Creu Roja, hi ha 1.200 persones en aquesta situació que viuen en infrahabitatges.
I en la segona jornada del judici contra un home i una dona acusats d'abandonar una nounada a un contenidor de Porto Cristo a Mallorca l'any 2023, el policia que va atendre el nadó ha declarat que va veure com es movia, un fet que podria corroborar la hipòtesi de l'acusació que la criatura havia nascut en vida.
La petita va néixer espontàniament amb una gestació de només una vintena de setmanes. La mare i el seu cunyat, que és qui es va desfer de les restes, explicaren que era un avortament i que no s'adonaren que amb els draps també havien llançat el contenidor al fetus.
Nos acercamos tanto mi compañero como yo a ver a la criatura, efectivamente era un bebé, nos da la sensación de que tiene pequeños movimientos o algún espasmo. Ante tales hechos decidimos trasladarlo al... Bueno, lo traslada a la policía local, pero no, decidimos no esperar a la ambulancia porque el hospital estaba muy cercano. Al verle así que se movía un poquitín...
Si l'infant tenia vida o no en néixer és un punt clau en aquest judici, ja que si es confirma que sí, la mare i qui la va ajudar a desfer-se de les restes, el seu cunyat, es podrien enfrontar una pena de presó permanent revisable, que és el que demana la Fiscalia.
Per cert, que Salvament Marítim cerca dues embarcacions que sortiren del nord d'Àfrica els dies 10 i 12 de març amb 46 persones a bord, de les quals no hi ha notícies d'ençà que s'embarcaren. Avui, un helicòpter de Frontex s'unirà la recerca.
Entre aquestes persones hi hauria, de fet, 4 menors. Salvament Marítim ha explicat a IB3 Ràdio que ahir matí els van cercar amb helicòpter, però no trobaren cap senyal perquè la posició d'aquestes embarcacions és totalment incerta, més després del mal temps dels darrers dies.
Hem de dir que aquest mal temps es va notar sobretot a Menorca, un temporal sobretot el cap de setmana i ahir de matí que va ocasionar nombrosos danys materials a l'illa, on la caiguda de 2 torres elèctriques a al quilòmetre de 7 de la carretera general va provocar diverses avaries elèctriques. A Fornells van estar 5 hores sense llum i a Castell i Maó hi va haver alguns talls curts durant tot el vespre de diumenge. A primera hora d'aquest dilluns encara hi havia 2.000 usuaris sense subministrament, però ahir cap vespre ja s'havia recuperat aquest servei. Han de dir que en total emergència es va atendre ahir fins a 91 incidents a les Balears i d'aquests 58 varen ser a Menorca. Són les 8:25, ara anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I començam amb futbol, perquè el capità del Reial Mallorca, Antonio Raillo, creu que el canvi de tècnic li ha anat bé a l'equip. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Raillo va ser el protagonista a Línia de 5, el programa esportiu d'IB3 Televisió, en el que repassa l'actualitat mallorquinista. Amb el Córdoba es parlàrem de passat, present i futur. Raillo creu que l'entrada del nou tècnic, Martín de Michelis, ha anat bé a l'equip.
Creo que es evidente que el equipo, esa renovación, ¿no?, le ha sentado bien, ¿no? No te digo porque Jacoba trabajara mal, ni mucho menos, sino porque al final es como un cambio de dinámica, hace que todo el mundo apriete el culo, ¿no?, hablando mal, y se generen cosas diferentes. Ya te digo, el partido del otro día o el 2-1 fueron en ocasiones muchas veces más corazón que cabeza, y eso hace que la dinámica del cambio de entrenador pues te genere ese aliciente que va más allá en el sentimiento que la táctica.
Tot i així, Raillo recorda que l'anterior entrenador, Iago Barrasate, no era ni molt manco l'únic culpable del mal resultat de l'equip.
Se han notado en dos partidos que puede que haya venido bien, ¿no? Sin menospreciar lo que se ha hecho hasta ahora, ni con el antiguo cuerpo técnico, ni con los compañeros, sino al final, cuando algo fracasa, no hay que mirar al entrenador, sino son todas las partes del club.
Pel que fa al futur de Raillo, el capità diu que encara té un any més de contracte i que no descarta una possible sortida del Mallorca.
Que es algo bonito que me voy a llevar los 10 años que he estado aquí, que lo considero como mi casa. Entonces, si llega esa opción, pues llega, y si no llega, ya te digo, no me voy a arrepentir absolutamente de nada, ¿no? Entonces, me queda un año más de contrato y...
A partir de la 1:05, el programa Esport 3 escoltarà més fragment del que ha dit el programa Línia de 5. A banda d'això, l'equip torna avui a la feina per continuar preparant el partit contra l'Elche de dissabte, el Martínez Valero. Ahir, Jan Virgili va entrenar a banda del grup i veuran si jugadors com Addo, Mateu Morell o Llebrés es recuperen i tornen a la convocatòria. Recordant que la jornada primera divisió es va tancar i vespre a Vallecas en l'empat a un gol entre el Rayo Vallecano i el Llevant. Avui comencen les eliminatòries de 8 de final de la Champions, partit de tornada a les 9 del vespre, Manchester City-Real Madrid. Els blancs ho tenen tot de cara després de guanyar l'anada per 3-0. Escoltam el tècnic del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, i el de Manchester City, Pep Guardiola.
Con la misma humildad, el mismo sacrificio, el mismo compromiso, y tuvimos en la ida incluso más, porque este campo sabemos que no es nada fácil, así que con esa mentalidad es la que tenemos, ¿no? No podemos salir con otra mentalidad que no sea salir a ganar ese partido.
Te levantas al día siguiente y dices, qué pena, porque no estamos en la Champions, e intentar el año que viene volver a estar. De eso se trata. Se pierde más que se gana en el deporte. El Madrid, ¿cuántas Champions ha ganado? 15, ¿no? ¿Cuántas ha jugado en su historia? 100. Pues ha perdido más que ha ganado. Todas las otras son fracaso. Pues habrá unas que habrán hecho igual mejor en el pasado.
Demà, quan falti un quart per a les 7, Barça, Newcastle, Camp Nou, i a les 9 del vespre, Tottenham, Atlètic de Madrid. I l'Illes Balears Palma Futsal afronta la setmana de la Copa d'Espanya en el pitjor moment de la temporada. La crisi s'ha instal·lat de manera definitiva al Palau d'Esport de Sant Moix. A l'equip li toca deixar aparcada la Lliga per activar el mode Copa d'Espanya. El president del club, José Tirado, ha criticat durament els seus jugadors després de la derrota per 7-6 a Peñíscola.
Creo que tenemos un grandísimo equipo, pero somos el equipo seguramente de los últimos años pues menos competitivo y con menos hambre. Estamos hablando de que aquí un jugador, cuando se ponga la camiseta del Palma, se tiene que matar y tiene que rendir.
Tirado pensa que hi ha jugadors que es troben fora de forma i ha explicat que ha declarat a 5 futbolistes transferibles.
Cuando quieres cambiar la dinámica hay que tomar decisiones. Yo no me voy a esperar sentado a morir. Hemos declarado a 5 jugadores transferibles, ya se lo hemos comunicado a sus representantes. No podemos tener jugadores que llegamos ahora en el momento más importante y que están fuera de forma por su peso. Para mí esto es vergonzoso, es de no ser profesional.
Això sí, tot i el mal moment, José Tirado diu que vol guanyar la Copa d'Espanya. A més, el president del Palma Futsal ha confirmat que Mario Ribillos no continuarà al club la pròxima temporada. El Palma Futsal debutarà a la Copa d'Espanya divendres a partir de les 6 de l'hora baixa al Granada, a Palau d'Esport de Granada, contra el Manzanares, una eliminatòria que podreu seguir en directe aquí a IBT Ràdio, al programa Esport 3 en joc. Fins aquí l'actualitat del món de l'esport, recordant que a partir de la 1:05 tornem amb Esport 3 aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimarts. El preu del gasoil va a l'alça i omplir el dipòsit a menys de 2 euros al litre és cada vegada més difícil a les illes. També s'encareix la benzina.
El govern demana a Madrid que convoqui les comunitats, tot a l'espera d'una reunió extraordinària divendres d'un Consell de Ministres on s'ha d'aprovar un paquet d'urgència.
Els metges tornen avui a la vaga per reivindicar un estatut marc propi.
Ahir es varen cancel·lar més de 1.700 consultes i proves diagnòstiques.
I també a protesta avui del personal docent no universitari per la situació del català a les aules.
Això quan ahir PP i Vots varen pactar eliminar-lo com a requisit d'accés a més places de la funció pública. Es permetrà acreditar el català de manera posterior a la incorporació a llocs de molt difícil cobertura del personal docent i a categories com la de zeladors.
D'aquí un quartet d'hora, a les 8:45 serà el torn aquí a l'informatiu matí de les notícies de cada illa. A les edicions insulars, el Tribunal d'Instància d'Eivissa ha decretat el desallotjament del nucli de caravanes i infrahabitatges assentat al barri de Camp Misses. El solar és propietat d'una immobiliària vinculada a la cadena hotelera on hi treballen algunes de les persones que viuen en aquests infrahabitatges. Helena Gregori, bon dia. En qualsevol cas, gairebé tothom es dedica en aquest sector, a l'hoteleria, i molts porten anys a l'illa, però el mercat dels habitatges de lloguer els ha expulsat. I anem amb les altres illes, a Menorca, que reclamarà al Ministeri que s'incrementi el descompte de resident com a mínim fins al 80%. Tatzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una mesura amb la qual el Consell pretén fer front a l'escalada de preus i la volatilitat del mercat. La proposta del PP es va aprovar ahir en el ple insular de la institució amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de partits. Una de les qüestions que es plantejarà també al govern espanyol és la necessitat de reforçar els mecanismes de supervisió i control de preus per evitar increments artificials que neutralitzin l'efecte de la bonificació.
I el Consell de Mallorca recorre davant del Tribunal Suprem per eliminar definitivament el carril Busbao. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Segons el Consell, el recurs davant el Suprem està avalat pels serveis jurídics de la institució insular, que a més confia que la justícia respectarà que la titularitat d'aquest tram de via és seva.
I ara dedicam l'entrevista a l'impacte que té la guerra de l'Iran al sector primari.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Perquè a l'espera de conèixer la lletra petita de les mesures que aprovarà aquest divendres el Consell de Ministres Extraordinari, la pujada, com dèiem, del preu del combustible, preocupa a tots els sectors, però un dels més afectats és l'agrari. Per això tenim a l'altra banda del telèfon a Jerònima Bonafà, que és presidenta de les cooperatives agroalimentàries de les Balears. Bon dia.
Bon dia.
Heu alertat de la pujada del preu del combustible. Quin impacte té aquest encariment per vosaltres, per al sector agroalimentari? Com s'encareixen els costos de producció?
Pues s'encareixen indudablement des del moment que els carburants s'han incrementat un 50%, estic parlant del gas d'olio per professionals, s'ha incrementat també els preus dels piensos, dels abonos, s'ha incrementat també el tema del transport marítim, tot s'ha encarit des de que va començar aquesta situació que tenim, per desgràcia, avui en dia. I això, sense cap dubte, encareix el que és tota la producció i, en el nostre cas, que són cooperatives, també encareix el tema de l'energia, tot el que és la transformació.
Sabem que hi va haver a Madrid reunions de tot el sector agroalimentari amb el ministre d'Agricultura. Què en sabeu d'aquestes reunions? Quines peticions es van fer i què esperau del govern central?
Bé, les peticions que se varen fer són les que jo, de qualque manera, pues, ara vos he comentat, se li va traslladar en el ministre tota la problemàtica que se té avui en dia i que, clar, que hi hauria d'haver una sèrie de bonificació molt important per sector productor i per sector industrial, i jo crec que, bé, com saben tots, el govern va anunciar ahir que divendres en Consell de Ministres se posaria damunt la taula una sèrie de mesures. Les organitzacions en aquest cas li varen traslladar al ministre que fossin consensuades en el sector. És a dir, que estem un poc a l'expectativa d'esperar divendres a veure quin tipus d'ajuts surten, no només pel nostre sector, sinó per altres que també estan afectats.
Clar, per tant, tots pendents de divendres, vosaltres també, els transportistes, tothom està pendent de quines mesures concretes es puguin arribar a aprovar. En el cas de les Illes, sabem que la vostra feina és més complicada pel fet de la insularitat. M'imagino que això també vos afecta en aquests moments tan complicats. És a dir, que el fet d'estar en un arxipèlag i, com dèiem, per exemple, la benzina, els consumidors que van a una estació de servei a repostar, els hi surt més cara que la península. No sé si en el vostre cas això també és així. També teniu uns costos afegits pel fet de tenir les explotacions a una illa.
Nosaltres, sense cap dubte, les illes depenem de l'exterior per dur, en molt de cas, en matèries primes, i una vegada que s'han elaborat aquí, pues, també, en molt de casos, també aquests productes ja elaborats surten cap a península o cap a altres destins. I, clar, les navieres també ja han incrementat el preu, vull dir, ja l'han repercutit. I això el que te fa és un sobrecost per poder produir i per després poder, de qualque manera, exportar.
I quan preveus que l'augment de costos que ja esteu patint vosaltres a les vostres matèries primeres que necessiteu per a la producció es comencin a notar pel que fa als consumidors, és a dir, els aliments que comprem cada dia?
Nosaltres creiem que si realment hi ha efectivitat per part del govern central i després que també hi ha un compromís per part del govern autonòmic de poder complementar aquests ajuts, s'accelera aquests ajuts, tal vegada no farà falta repercutir, però si aquesta situació s'allarga, serà insostenible. Vull dir que, sense cap dubte, no te vull dir 15 dies, però en un mes s'encarirà, no quedarà més remei, no s'encarir, es repercutir els cots.
Clar. Idò, estan pendents, per tant, d'aquestes mesures que s'han d'anunciar divendres. Jerònima Bonafà, presidenta de les cooperatives agroalimentàries a les Balears, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'Ivetra Ràdio.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ara són les 8:38.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. ¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
Y da, mira, una, quatre formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem encomanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bicipalma, com he d'anar fins a Lleuvi?
Perquè si no, jo no tinc Bicipalma, tio. Ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8:39. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, apel·la a la responsabilitat i a la maduresa de Vox per tancar pactes de governabilitat a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. Mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, confirma que entraran els governs en aquestes comunitats si s'arriba a acords programàtics.
En la Força d'haver guanyat 2 escons més a les eleccions de Castella i Lleó, el doble que Vox, Feijóo recordava a Abascal que els pactes de govern no es fan per complaure un partit, sinó pel bé dels ciutadans.
O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría que nos está votando, o se hacen coaliciones de oposición y de bloqueo con el sanchismo en contra de lo que está votando la mayoría de los españoles. O se está con el respeto a la mayoría de los españoles o no se está.
Davant d'aquest ultimàtum, Abascal li ha dit que sí, que s'arromangarà per entrar en els 3 governs pendents.
Yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar y vamos a gobernar en las 3 regiones. Pero antes de afrontar eso, nosotros volvemos a insistir en lo que llevamos diciendo desde el principio. Antes de hablar de formar un gobierno de coalición, queremos una negociación, medida a medida.
La qüestió, però, és que el guanyador de les eleccions a Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha confessat que s'estima més governant solitari amb suports parlamentaris puntuals de Vox.
Mi experiencia en esta última legislatura ha sido un gobierno en coalición y un gobierno en solitario. Lo mejor para mi tierra ha sido un gobierno en solitario, porque ha habido mayor crecimiento económico, mejor gestión de los servicios públicos, más eficaz y además una estabilidad política.
I el seu contrincant principal, el socialista Carlos Martínez, a 3 procuradors del PP, però amb 2 escons més que l'anterior procés electoral, lamentava que Mañueco no pactés amb ell un preacord a fi de deixar governar la llista més votada. Ara, diu Martínez, Mañueco no podrà pactar lliurement.
Se está jugando en Madrid. Se está jugando por el señor Feijóo y el señor Abascal. Si hay acuerdo, ¿no? Habrá un acuerdo de máximos en el que, bueno, de alguna forma se normalizará la presencia en las comunidades autónomas, ¿no? Y de Aragón, de Extremadura y de Castilla y León de Vox en las instituciones. Caballo de Troya total y absoluto.
I Podem i Sumar queden fora de joc al tauler, amb 0 tècnic, i aposten, per tant, per renovar files.
I també hem sabut que la expresidenta del govern balear i presidenta actual del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha sol·licitat testificar per escrit en el judici de les mascaretes, en el qual està citada com a testimoni dia 22 d'abril i que es durà a terme en el Tribunal Suprem. També ho ha demanat l'expresident canari Ángel Víctor Torres.
La llei regula quines persones estan exemptes de declarar de manera presencial i entre d'elles hi ha càrrecs presidencials autonòmics, càrrec que ostentava Armengol precisament quan suposadament van ocórrer els fets, i també la de la presidència del Congrés. Recordem que aquest judici seurà al banc dels acusats l'exministre de Foment José Luis Ábalos, qui va ser el seu assessor, que era Coldo García, i l'empresari Víctor de Aldama. Es jutja la comissió de delictes de malversació, suborn, tràfic d'influència i tot això durant la compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión, vinculada a l'empresari Aldama.
També parlam d'unes paraules que aquestes darreres hores han estat molt comentades, les del rei Felip VI, Catmes, que si es mira la conquesta d'Amèrica sota criteris i valors d'avui, no pot fer sentir orgullosos els espanyols.
La reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes de Indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso y también, como decía antes, ¿no? El hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más.
Hi va haver molt d'abús, ha dit, i per conèixer millor la història diu que és necessari que s'estudiï.
Tot això durant una visita a l'exposició La Mujer en el México Indígena. Era part, de fet, això que sentíem, una conversa durant la visita a aquesta exposició, no una exposició oficial. També ha afirmat que la conquesta d'Amèrica s'ha de conèixer en el seu context i amb un anàlisi objectiu i rigorós i sense pretensions morals.
I atenció a la crònica internacional, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que tindrà l'honor de prendre Cuba.
I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba.
Taking Cuba ho ha dit aquestes darreres hores, un país que diu que està debilitat i que ha tingut líders violents. A més, afirma que pot fer el que vulgui amb l'illa. Ho ha dit en referència a la seva intenció de forçar un acord amb l'Havana o impulsar-hi una intervenció més directa. Això en un dia en què Cuba torna a quedar a les fosques.
I amb aquesta és la sisena apagada que s'ha produït en només un any i mig. L'illa es troba immersa en una crisi energètica des de fa dos anys, des de l'any 2024, una situació que s'ha agreujat especialment en els tres darrers mesos, tot això a causa, evidentment, del bloqueig petrolier que ha imposat els Estats Units.
Aquesta és la situació actualment a Cuba. Recordem que amb la caiguda de Venezuela, amb la intervenció dels Estats Units sobre Venezuela, també va deixar d'arribar molt de cru des d'aquest país caribeny, i això ha debilitat i molt la situació de Cuba. D'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Ara, la informació de proximitat, les notícies de cada illa a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 8:45. Bon dia. El Consell Insular ha recorregut davant del Tribunal Suprem per eliminar definitivament el carril Busbau. El recurs està avalat pels serveis jurídics de l'institució, que a més confia que la justícia respectarà que la titularitat d'aquest tram de via és seva. Tot d'una, en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquests moments encara trobant retencions en els principals eixos de Palma. Trobareu retencions a la carretera d'Inca des del polígon de Sant Castelló fins a l'incorporació de la via de cintura. També a la via de cintura trobaran tràfic que comença des de l'estadi Balear fins al polígon de Can Valero, i a la carretera Boidemosa, sentit Boidemosa, trobaran també retencions. A la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidència, i això s'estaporà ara. Bon dia.
Gràcies, José. En Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, el Consell Insular ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem per eliminar definitivament el carril Busbau en el tram de l'autopista MA-19 a l'aeroport a l'entrada de Palma. L'institució insular considera que la infraestructura no ha donat els resultats esperats i afirma que aquest tram que restringeix la circulació no només no facilita el trànsit, sinó que n'augmenta la perillositat. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Per això el Consell ha decidit recórrer al Tribunal després que fa un mes el Superior de Justícia de Madrid dictàs a favor de la permanència d'aquest carril. El conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha recordat que el carril Busbau du suspès des de l'any 2024 per diferents obres en la infraestructura viària de Mallorca. Una vegada finalitzades, i si la justícia no diu el contrari, el carril s'hauria de tornar a habilitar, fet que rebutja el Consell, que creu que la infraestructura no ha ajudat a agilitzar el trànsit.
Tot i que nosaltres respectem les sentències quan no podria ser d'una altra manera, efectivament, utilitzam un recurs que ens dona l'estat de dret per anar en contra d'una infraestructura que no ha servit i que ha estat clarament rebutjada pels mallorquins d'aquesta terra.
Rubió ha explicat que el recurs davant el Suprem està avalat pels serveis jurídics del Consell i espera que la justícia respecti que la titularitat d'aquest tram de la via és de la institució insular.
Mentrestant, a les portes de l'inici de la temporada turística, la policia local de Muro només disposa de 5 agents que patrullen al carrer. Haurien de ser una trentena, però el baix sou que paga l'Ajuntament fa que els agents prefereixin destinacions més ben pagades.
Muro hauria de tenir 30 policies locals, ara mateix només n'hi ha 11 d'operatius i d'aquests, tan sols 5 patrullen pels carrers. És una situació que ha comportat que les nits no hi hagi servei, ni tampoc molts hores baixes i caps de setmana. Al darrere de tot, un conflicte laboral. Pedro Sánchez, de Salvador, delegat d'UGT a la policia local de Muro.
Playa de Muro, ahora mismo ya han empezado a abrir hoteles, dentro de poco será temporada turística, vendrá la 312 y seguiremos siendo 5 policías para cubrir todas las incidencias de 25.000 personas que hay en Playa de Muro, en zona turística.
El sou base a Muro és de 1.450 euros al mes, molt lluny dels pobles veïnats. A Sa Pobla, per exemple, cobren 1.900, a Inca 2.000. Això fa que molts agents que es formen a Muro acabin exercint altres pobles. Aquest ajuntament va quedar enrere de les pujades generalitzades de fa anys i ara no les pot equiparar. Miquel Porqué és el batle de Muro.
Si volem agafar els altres, és impossible. En les normes que tenim en aquests moments, cada ajuntament que estem, en la bossa salarial que tenim, no tenim marge.
El consistori ha oferit una pujada salarial de 200 euros nets a tots els seus treballadors, però els sindicats policials ho consideren insuficient.
8 i 50 minuts, més qüestions. La segona setmana de vaga dels metges ha obligat a suspendre moltes consultes d'atenció primària amb el que això suposa per als pacients.
Ha estat el cas de la Teresa Beltrán. Feia mig any que tenia cita donada amb endocrinologia a l'Hospital d'Inca. L'especialista, però, s'ha adherit a la vaga i no a l'atesa.
Ja estic d'acord que tingui huelga tot el que tu vulguis, però també tenen que entendre que els pacients, si no me pot evitar aquesta doctora perquè està en huelga, pues que visiti una altra doctora.
A partir d'aquesta pacient, situacions diverses a l'Hospital d'Inca.
Tenia consulta i no la neuròloga m'ha visitat i m'ha dit el que me tenia que fer.
M'han agafat, no? Cap por de venir on?
No.
Això sí m'ha tratat.
A les 9 i media i l'han atendido a buena hora, de momento.
A la hora que tenia m'han cogido i no m'ha afectat per nada la vaga.
Balanç similar són espases. Pacients que havien alterat la rutina per venir al metge s'han trobat en consulta buida.
Con el autobús y esto, me sale el de la 8 menos 5, y hace 10 minutos que me han dicho que no estaba el médico que me correspondía, que ya me avisaría.
Justamente el médico al que venía a ver estaba de huelga.
No van a tots. No, perquè hi ha huelga, m'han donat cita per la setmana que ve.
Altres han duit més sort i sí que han estat atesos.
Nos han cogido a la hora, hemos salido bastante rápido y no ha habido ningún problema.
En tot cas, la població ha encarat aquesta nova jornada de vaga en resignació.
I per la mare de la reforma del Parc de Ses Fonts de Palma, per millorar el parc s'ha reduït la font per guanyar espai per als ciutadans i s'han creat zones d'ombra.
En total s'han sembrat més de 30 arbres nous i 1.000 arbustos i els veïnats de la zona han participat en el projecte. Són Fina Horts, de l'Associació de Veïnats de Camp Redó, i Yolanda Rodríguez, de la del Parc de Ses Fonts.
Entre todos hemos colaborado en lo que queríamos.
Sí que hi haurà moltes zones d'ombra, que si no és estiu això era insufrible, i sobretot terra, i hi ha una zona per persones grans.
El batle de Palma, Jaime Martínez, ha visitat l'obra acabada que ha costat prop d'1 milió d'euros.
I seguim a Ciutat. El Partit Socialista proposa que les segones residències dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Palma serveixin per donar habitatge als desallotjats de l'antiga presó. N'han comptabilitzat 36. El batle de Palma els acusa de fet demagògia. Escoltam el regidor del PSIP a Palma, Pepe Martínez, i el batle de Ciutat, Jaime Martínez.
Els qui demanen que siguin els primers en liderar amb l'exemple, i que aquest balde posi la seva segona, tercera, la seva promotora immobiliària o el que faci falta per donar una solució real a les 206 persones que resideixen actualment a l'antiga presó.
El Partit Socialista durant 8 anys no va trobar ni un habitatge per a totes aquestes persones, ni recursos per a totes aquestes persones. Per tant, el que els diria és que se dediquin a fer una oposició constructiva i si tenen l'oportunitat de governar en el futur, que se dediquin també a preveure aquestes situacions.
I precisament sobre aquesta qüestió, el Bisbat de Mallorca ha posat a disposició diferents espais i recursos per facilitar l'acollida temporal de les persones que hauran d'abandonar l'edifici d'antiga presó de Palma.
Així ho ha explicat la institució eclesiàstica després d'una reunió celebrada amb representants d'administracions públiques i entitats socials per estudiar possibles vies de col·laboració davant aquesta situació. Cada cas s'analitzarà de manera individualitzada amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats concretes de cada persona i coordinar-ne l'actuació entre institucions i entitats socials. També s'ha acordat la creació d'un espai de coordinació entre administracions i entitats de la diòcesi per donar resposta conjunta a situacions de vulnerabilitat.
I més notícies, perquè Més per Mallorca exigeix la licitació immediata d'un nou contracte i un compromís ferm per garantir la continuïtat i qualitat del servei d'atenció integral LGTBI.
I és que el contracte va caducar el passat mes de gener i també demana la seguretat dels professionals que hi treballen i la dignitat de les persones ateses. És la consellera de Més per Mallorca, Rosa Cursac.
Estan fent pròrrogues continuades de SAI, no renoven el contracte i això posa en perill de que l'atenció en pocs mesos pugui desaparèixer. Aquesta situació deixa en l'aire la continuïtat d'un servei essencial, un servei que va destinat a les persones del col·lectiu LGTBI i a les seves famílies.
I un repunt, perquè Més per Palma durà el ple d'aquest mes una proposta per defensar i revitalitzar els mercats municipals. Defensen que aquests espais són una eina de protecció i cohesió social davant l'increment del cost de la vida.
Els ecosobiranistes també impulsaran una moció en contra de la guerra a l'Iran i les seves conseqüències, com per exemple l'increment de preus.
D'aquesta manera arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, faim una proposta cultural d'aquelles que s'han de tenir en compte.
A ell li vaig sentir parlar primer, a la primera persona dels 16 jutges, de que hi havia una cançó que començava a néixer a Barcelona, que havia sentit a Raimon.
Maria Dalmà Bonet parla del seu germà, Joan Ramon, i de ben segur ho tornarà a fer aquest dissabte al Teatre Principal d'Inca, on ella, acompanyada de Joan Manuel Serrat, de Quico Pi de la Serra, d'Esther Formosa, retran homenatge a qui va ser el primer artista balear dels 16 jutges, que ara fa 60 anys de la seva cançó emblemàtica, L'amor perdut.
Va deixar els escenaris, però en els seus amics i a mi mos segueix emocionant sempre. Per això jo vull que el sentiu aquesta nit, perquè el meu germà, Joan Ramon, no ha canviat.
I avui hem trencat.
Fa setmanes que s'esgotaran les entrades, que reuniran noms, com dèiem, clàssics de la nova cançó i també d'altres veus que han pres el relleu al panorama artístic en català. I tot en una vetllada que vol reconèixer el paper de Joan Ramon Bonet en el moviment artístic i cultural del país, en aquells temps de dictadura, i tot el que va comportar la seva música al panorama cultural d'una Espanya marcada per un franquisme que agonitzava. Bonet va ser el primer i deixaria empremta, canviaria les coses. Marçal Girbau és el director del Barna Sants, és el cicle que acull aquesta vetllada.
La carrera que ha tingut la seva germana, la Maria del Mar, internacional, segur que d'una manera o altra hauria estat diferent si en Joan Ramon prèviament, doncs, per exemple, no hagués entrat als 16 jutges, no? Per exemple, és un exemple. Per tant, en certa manera, que sí, és un homenatge a en Joan Ramon, però que té un aire molt col·lectiu per la seva contribució col·lectiva a la cultura del nostre país.
D'entre tots els noms d'aquesta nit tan especial, destaca, esclar, el de Joan Manuel Serrat, retirat ja dels escenaris des de fa un parell d'anys, però que en tornarà trepitjabunt al Dinca. I és per això que la pregunta és clara. Cantarà?
Joan Manuel Serrat ha estat una de les grans figures de la cançó de casa nostra i d'un ressò internacional estratosfèric, i per tant, com a figura de la cançó, seria molt estrany que vingués i no cantés, no? No em correspon a mi revelar més del compte com anirà aquest homenatge, però és obvi que si tenim allà, doncs, dues figures com Maria del Mar Bonet i Joan Manuel Serrat, doncs, evidentment, la música hi serà.
Borja Penalba serà el director musical del concert, en què també hi haurà parlaments, fotografies, en reconeixement de la seva trajectòria com a fotògraf. L'elecció del Teatre Principal d'Inca no ha estat casual. Des del Barna Sants volíem premiar tant la seva programació habitual, però, sobretot, tenir també un gest cap a l'homenatjat.
Salà.
I així ha sonat La Perla, de Rosalía, en el primer dels seus concerts de presentació de Lux, una gira mundial que ha començat a Lió davant de 16.000 persones en un espectacle impressionant en el qual la catalana ha recuperat també temes d'altres discos.
Sí, com ara Despechao, Saoko, que han sonat també per alegria d'aquests privilegiats fans que han pogut estrenar la posada en escena de Lux, que ha durat prop de 2 hores. S'ha dividit en 4 actes i un intermezzo, tot molt operístic, sense oblidar tampoc el flamenc i l'electrònica marcada a la casa, el ballet, el teatre, i tot amb la participació de l'Heritage Orchestra, que l'ha acompanyada en tota l'actuació i que estava situada enmig del públic en una estructura en forma de creu. En poc més de 15 dies aquesta gira arribarà a Madrid, després de Lisboa serà Barcelona a mitjans d'abril i per partir ja cap a Amèrica. Terrorista emocional, el mayor desastre mundial.
Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar quins són els temes més destacats d'aquest matí de dimarts. Un turista alemany de 25 anys ha resultat ferit aquesta matinada en ser apunyalat a l'abdomen a la barriada Aralera de les Meravelles, a Palma.
L'home va entrar a un hotel sagnant i un dels treballadors de l'establiment li va taponar la ferida. Els fets varen ocórrer darrere hora d'ahir vespre, passades les 11:30, i el turista va explicar que 2 persones, que també estarien a Alemanyes, l'havien atracat i robat 100 euros. Per tant, es tracta d'un robatori amb violència. Ahir vespre, els agents de la policia local i nacional varen localitzar els presumptes autors, que duien la cara tapada i